Però, en fi, com aquí considerem que la petita memòria és la que explica una mica les grans raons del procés històric, i si aquesta petita memòria no s'explica, normalment la gent oblida que darrere d'una dictadura acostuma a haver-hi coses com això, l'empresonament de persones que lluiten per la democràcia i per la llibertat d'expressió, doncs per això ens ha semblat bé portar-lo a parlar d'aquestes coses.
Empresonament que, d'altra banda, si comptem i fem una marxa enrere, només són 25 anys, eh? És a dir, que realment a vegades esgarrifo una mica pensant que només fa 25 anys encara passaven aquestes coses.
Bé, 25 anys són 4 dies, com aquell que diu. En tot cas, en Josep Maria Huertas Claveria té el mateix cabell blanc que tenia fa 25 anys, perquè em penso que fins i tot el va vincular d'alguna manera el seu cabell blanc en aquella entrada a la presó, almenys això és el que he sentit dir. Ell ens ho ratificarà. En Huertas Claveria ens acompanya, és un home doncs, vinculat als estudis de l'Escola Oficial de Periodisme, i bé, vinculat al Correu Català, a Teleexpress, al Diari de Barcelona i a Del Periódico. I ara ens fa cara dient, sí, esteu ben assessorats.
Mm-hmm. Molt bé. Tanta explicació i no sé què dir, ja. Si ho sabeu tot.
Si no saps què dir, comencem malament.
Ens pots començar per explicar tot allò que tu recordis, que segur que són moltes coses, d'aquell dia 22 de juliol de 1975. Com va anar el que et va passar?
Bé, va anar d'una manera molt curiosa. Jo anava a cobrir el ple municipal de l'Enric Massó, un alcalde que va durar poc temps, i anava amb un bolso en bandolera, com normalment acostumo a fer. I vaig anar al govern militar perquè m'havien citat per segona vegada i em pensava que eren unes declaracions noves, es ratificava. Sí, em van preguntar si em ratificava i quan vaig dir que sí, va dir, doncs, ho sento, però queda detingut.
No t'ho esperaves tu en aquell moment?
No m'ho esperava en aquell moment perquè m'havia assessorat amb un tribuno, no vaig amb això, no el vull criticar ni molt menys, però vaig creure molt el que em va dir, que és l'Otavio Pérez Victoria. Uh-huh. Aquest home em va dir, home, això que has publicat és una mica a la lleugera, però no et preocupis que no passarà res. Jo no em preocupava perquè no havia de passar res. I aleshores li vaig dir al coronel, que comandant o coronel, em recordo, que em va dir que anava a la presó, dic que, és que anava a cobrir el ple municipal. Innocent de mi, i l'home va dir no es preocupi que algú un altre ho cobrirà. I això ho he fet servir després perquè és veritat. A vegades creiem que fem una cosa molt important i no et preocupis, que sortirà el dia següent i l'haurà fet un altre.
O sigui, tu vas anar a fer una declaració normal, tenies una causa com a conseqüència d'un article que havies publicat a Teleexpress.
Al Diari Teleexpress. Era un reportatge, una mena de reportatge històric, de memòria, mira.
Mira, veus?
Mira per on tot. És que això de la memòria...
La memòria a vegades no agrada massa.
No agrada gaire, no. Ja ho he descobert, això.
I aquell dia va passar que... No, en aquell article, en aquell reportatge, va passar que tu vas vincular l'existència de Moplés en els anys de la postguerra als militars, d'alguna manera.
A veure, hi havia dintre d'un reportatge que era molt llarg, perquè aleshores... Encara la gent avui es queixa de que la lletra dels diaris és petita, però aleshores era minúscula. I devia ser, no sé si arribava al 8, una cosa així, Per tant, pels que no, els obedients que no sàpiguen, vol dir una lletra molt petita, d'aquelles que
el tamany que normal que es llegeix ara quina
avui
és?
Avui entre el 10 i l'11, normal, perquè, bé, era molt petita. Mm-hmm. Per tant, enmig d'allò hi havia tres ratlletes que deia que un bon número de cases de... diguem-ne, de
l'enocínio,
de barrets, no sé com dir-li, però bueno, no, de l'enocínio segur que no vaig posar-ho. Doncs s'havien d'obrir, calia que ho aconseguís el permís a través d'alguna vídua de militar, en alguns casos. I tenia dos casos concrets, però no els posava perquè em van demanar que els posés.
I això, per tant, era cert que... Les
sí, era cert. I hi ha una anècdota immortal, que aquesta no crec que l'hagi explicat mai. Quan ja vaig sortir de la presó un dia, que no sé per què vaig anar a l'Institut d'Estudis Nord-Americans, molt a prop d'on viu el Ferran Mascarell, per cert. No sé si havia de dir-ho, però ve el cas. Doncs...
És un home ben informat, aquí, com podem veure, és
un periodista
realment autèntic.
Del Gatpac, un arquitecte del Gatpac, poca conya. Germà Rodríguez Arias, autor del Cine Història, per dir un edifici conegut, bon, ara ja no és cine, però és igual, de l'edifici Història, se m'acosta i diu... Huertas tenia tantes ganes de conèixer-lo perquè jo conec un cas concret, va explicar una altra història que jo la coneixia d'un altre senyor, diguem-ne casa d'aquest estil, que, o sigui, un meble, en la qual també la propietària de la vida militar volia que jo fes alguna cosa. Dic, mira, escolti, suposo que no m'ho diu en sèrio, perquè ja una vegada ja he tingut,
ja tingut prou.
Prou, havia passat, no havia passat ni un any que jo havia sortit a la presó, que aquest senyor, que ja és mort, em va saltar, però en el bon sentit de la paraula, i vaig quedar parat. De la innocència africana, que vaig pensar que només era patrimoni meu, i no, aquest senyor tenia...
O sigui, tu vas explicar una cosa, que era veritat, que per les raons que sigui, en els anys posteriors al franquisme, amb l'inici del franquisme, les vídues de militars aconseguien el comandament, la gestió, diguem-ho així, d'alguns dels moblers de la ciutat de Barcelona.
I els estancs, no? També passava amb els estancs.
Això es parlava més de les vídues de Guàrdia Civil, però sí, més o menys. Aleshores, fins i tot, quan la cosa vaig veure que es complicava, vaig anar a veure aquestes persones, i una em va dir, és que la meva família, doncs, això era als anys 40 i ara no ho vull veure, m'he involucrat. Per tant, jo em vaig acollir a que en el carnet de periodista, tot i l'època franquista, figurava una frase del dret al secret professional, que naturalment el jutge militar que em va atendre va pensar, aquest a sobres que això que diu aquí. Ja vaig veure per la cara que teníem dos llenguatges diferents, aquell senyor i jo.
O sigui, tu no vas voler posar en relleu qui t'havia donat la informació.
Semblava fora de lloc i tant, no? Perquè era una cosa lògica, no? El secret professional és una de les primeres coses que aprenem els periodistes.
Per tant, tu publiques aquest article, com a conseqüència d'això es produeix una mena un encausament, no?
Sí, exactament. M'obren un procés.
A través dels tribunals militars, fas una primera visita, no se't queden...
No, la primera visita em van dir que reflexionés, que digués qui m'havia informat, és a dir, van posar una certa safata de plata perquè jo, diguem-ne, prestés una col·laboració.
La qüestió és que això els hi molesta, perquè suposo que l'honor militar d'aquells anys finals del franquisme doncs quedava maltret, i amb una segona visita, un dia que tu tenies que anar a cobrir un plenari municipal amb tota la teva ingenuïtat, el jutge instructor...
Ingenuïtat, però jo estava una mica advertit, perquè en unes maniobres militars que va haver al Pirineu, que em sembla que es diuen Operació Rebeca, que es deien, no es diuen, que va anar al príncep, ara rei, van haver-hi uns periodistes que ho van cobrir. I a la nit, intentaré explicar-ho tot com ho va explicar un dels que hi era, en el fragor de l'amistat masculina, és que parla en castellà aquest, doncs es van parlar allà de tot, i hi havia la persona que seria l'auditor, perquè hi ha un auditor, que és el que instrueix el cas en els militars, i aquest senyor, que lo majos que sois, ja hi ha algun periodista, hijo de puta, que és que lo vamos a empurar. Aleshores, això ho van sentir uns quants professionals, i dos d'ells, devia faltar dos o tres dies perquè em detinguessin, em van dir, ens haurien de veure al Mi Burrito i jo, que és un restaurant que està prop de la plaça Sant Jaume, a la plaça Sant Miquel.
El Mi Burrito, sí, la plaça Sant Miquel.
Diu, ens haurien de veure avui. Jo vaig pensar, què deu passar? A més, la persona que m'ho va dir era molt vehement, és morta ja, és a dir, que suposo que no faig malament revelar el seu nom. Un periodista que es deia Carles Sánchez Costa, molt ben informat de qüestions militars, perquè el seu germà és militar. I per tant, era militar, vés a saber ara el germà que fa. Doncs aleshores a mi em van informar de l'existència d'aquesta reunió i fins i tot d'algun altre periodista que no em va dir res.
O sigui que hi havia moviment de fons, diguem-ne.
Per tant, jo vaig quedar una mica parat i vaig corrents a anar a veure el tribuno, el meu advocat, i li vaig dir, escolti, no es preocupi, Huertas, jo estic d'acord que s'ha passat, però no passa res. Jo vaig anar massa refiat. I l'home també es va quedar molt parat de que em detinguessin i em portessin a la garjola parlant en plata.
O sigui, per tant, tu arribes allà i et diuen, vostè ratifica, tu dius que sí, i vinga, doncs cap a la Model, no?
Aleshores pregunta a la policia, li posem esposes o no? I l'altre diu, això, a partir del moment que el tenen vostès, ja faran.
I et van posar esposes?
I em van posar esposes, sí.
O sigui, et van treure d'on era això que et van...
Això és el govern militar allà.
Del govern militar.
El portal de la Pau i em van portar a la Model.
O sigui, del govern militar et van manillar i cap a la Model. Ja directament a la Model.
Sí, sí, ja està.
I a la Model, com recordes aquella
entrada? A la Model, home, de moment, com jo no havia estat mai per canviar de raó, doncs de moment molt desconcertat. El que passa que hi ha uns dies de període, ho dic per la gent que no té per què haver estat a la presó, que estàs com si t'haguessin de fer exàmens mèdics i no sé quantes coses perquè no portis cap malaltia contagiosa ni vagis brut, ja no sé. I per tant, aquells 5 primers dies estàs aïllat.
Aïllat.
I ara em sembla que són 3. No sé, perquè la relació amb els presos ha continuat per altres motius. I, en fi, en definitiva, que després ja vaig fer vida normal, primer a la segona galeria, i això va ser relativament agradable. Bueno, agradable, entrecomillat.
Dins el que cap.
Home, es havia produït la vaga, que, per cert, va provocar que el capità general del moment, quan va ser informat que hi havia una vaga de diaris, com per impressionar-lo, va contestar una frase d'aquelles que només pot contestar un capità general. Mientras aparezca el boletín oficial del Estado, yo tengo bastante.
És contundent, realment. Mientras aparezca el boletín oficial del Estado.
El general Salvador Banyuls, si no recordo mal, lo de Banyuls és segur.
Jo